Torna l'Anna Ruiz, al Penedès en xarxa, per recomanar bones lectures. Avui estrenem aquest curs 23-24 de les Espurnes Literàries. Anna, benvinguda.
Hola, Sílvia. Molt contenta de tornar a estar aquí.
T'estrenes amb molta força, amb tota una declaració d'intencions parlant de llengua i identitat nacional.
Exacte. I estic molt i molt feliç de que ens acompanyi el Jordi Martí Montllau i puguem parlar del seu darrer llibre, Llengua i Identitat Nacional, per un nou discurs lingüístic als Països Catalans.
Jordi, benvingut. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I puc donar fe que és un nou discurs, ara que se'ns ha mort la Carme Junyent, que també l'hem tinguda en aquest programa, i que vaig quedar molt tocada perquè no sabia res de la seva malaltia, és que estic molt contenta que el Jordi ens acompanyi, perquè és una declaració d'intencions, un propòsit de canviar coses i de fer feines que heu de llegir i heu de gaudir i heu de practicar el que diu, no només llegir i passar-s'ho bé.
Obrim boca avui amb aquesta conversa.
Exacte.
Aviam si en convencem uns quants.
Molt bé. Us presento breument el Jordi Martí Montllau. Va néixer a Tortosa. És llicenciat en filosofia per la UB i diplomat en estudis avançats. Ha estat llibreter i ara treballa de professor de filosofia a l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre. Col·labora en diverses publicacions, Llengua Nacional, Llibertat.cat, a Núvol, que potser molts l'heu llegit a Núvol, l'Europeu i l'Unilateral. I ha col·laborat en un volum col·lectiu que es diu Som Llengua, de la Biblioteca del Núvol, i és autor també d'un assaig que es diu D'Evolució, que també ha publicat a la Biblioteca del Núvol. I doncs ha fet diverses conferències de sociologia i ideologia lingüística. Entre el 16 i el 17 va coordinar dues edicions del cicle de conferències sobre sociolingüística Terres de l'Ebre, Llengua, Societat i Poder. Cap al final de la seva biografia hi ha una frase que diu: sempre ha viscut amb la recança infinita de sobreviure a la seva pàtria, que somia completa, i se sent un olor d'espriu quan somiem completa. Però us diré que les cites dels llibres són totes molt, molt boniques i molt ben trobades. I n'hi ha una que, i amb això tancaria i passaríem a les preguntes, que fa Manuel Martí, que era el degà de la catedral d'Alacant el 1709, que diu, i lligo una mica amb el que us acabo de dir, la pitjor calamitat que pot succeir-los als homes és sobreviure a la seva pàtria. Que no ho haguem de viure, que puguem salvar la pàtria i la llengua. I dit això, Jordi, comencem amb les preguntes. En el pròleg, el Jordi Forés diu que la regla d'or per no sortir derrotat d'un enfrontament dialèctic és no assumir el marc mental de l'adversari. Mm. Què en penses d'aquesta afirmació?
Bé, hi ha una idea que hauríem de tindre en compte o ben present, que és la d'hegemonia ideològica. També se n'hi diu hegemonia cultural. És una idea que trobem en els quaderns de presó de Gramsci, i que fa referència al fet de que aquells que poden, perquè ostenten les posicions de poder, són capaços d'acabar definint les premisses principals a partir de les quals el conjunt de la població pensa, és a dir, el mapa mental o el marc ideològic. I en aquest marc ideològic seran possibles determinades afirmacions i activitats i accions, però unes altres hi entraran en contrast i per tant, contrastaran amb el marc i seran difícilment viables quan no són ràpidament condemnades pel comú de la població perquè van contra el sentit comú. I el sentit comú és un construït, un sentit comú històric que depèn d'aquesta hegemonia ideològica i té a veure. Clar, tots els que estem en una situació d'inferioritat i els parlants o els membres de les nacions sense estat, de les minories nacionals que estem en un marc nacional diferent i que són minories no desitjades, vivim en una situació d'assetjament ideològic, perquè el marc ideològic hegemònic el determina l'estat en el qual formem part. I tenim tendència a pensar a partir d'aquestes premisses, a partir
del que mapa volen mental, els altres del que dominador. Pensem, no?
I clar, si acceptes la premissa principal, la primera d'un silogisme, o de qualsevol argumentació, aleshores, encara que després vulguis arribar a conclusions diferents a les quals en principi arribaries, tard o d'hora t'has ficat la soga al coll i tard o d'hora acabaràs concloent allò que aquell que domina
vol que pensis.
Exacte, vols que pensis. Per tant, hem de ser crítics ja des del principi, cap a les premisses principals, qüestionar el marc ideològic general, perquè del contrari, si ens movem dintre d'ell, estem perduts. Ens movem dintre de la peixera de l'adversari, per dir-ho així.
Molt bé. Ara, no tant en aquest sentit, una cosa més senzilla. Com neix la idea del llibre, Jordi? Perquè vas per la segona edició, per tant,
sí.
Això crec que és un èxit que has de gaudir, celebrar. Però era una cosa que ja la tenies pensada, la tenies molt endins i simplement vas dir, doncs vaig a ordenar papers, o és va ser una cosa que vas dir, no, vaig a fer una cosa nova i que escoltin aquest discurs nou que ens presentes.
És que sortia d'una preocupació. Jo als anys 90 veia com no hi havia un discurs sòlid al voltant de la normalització lingüística, que no se construïa un marc ideològic que ens permetés tindre autoritat a l'hora de recuperar, de restituir la nostra llengua, i que la normalització lingüística avançava amb pentes i rodolons a partir d'afirmacions de caràcter més o menys propagandístic, mentre que la contrapart sí s'armava ideològicament. I això em preocupava perquè estàvem vivint de la inèrcia que era la mala consciència del nacionalisme espanyol després del franquisme, però sabia que aquesta mala consciència duraria un temps, no duraria sempre. I si no construïem, si no aprofitàvem per construir un relat sòlid sobre el qual fonamentar la nostra acció, tard o d'hora ens trobaríem sense este relat i, en canvi, la contrapart se rearmaria. I veia que ningú no responia i que ens acabàvem movent amb idees que eren de pensament tou, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé.
Idees que relacionaven l'ús del català amb alegria i situacions euforitzants, quan la qual cosa pròpiament és molt infantil i no té gaire sentit. I com que sí que hi havia gent que parlava, que feia un discurs molt sòlid, però en l'àmbit de la sociolingüística, no de la ideologia lingüística pròpiament, sinó que el que feia era divulgar el coneixement sociolingüístic, en això sí que som molt afortunats, però ens faltava utilitzar els coneixements sociolingüístics per abastir un discurs ideològic més enllà de la sociolingüística. Com veia que no ho feia ningú, al final me vaig cansar i vaig dir, me fico a escriure'l jo. I l'he escrit i el reescrit unes quantes vegades, no us penseu, que això va sortir de cop i de volta, bastantes vegades. Però, bueno, al final va sortir. I és la segona part del llibre. No és tot el llibre, és només la segona part. Perquè després, quan el tenia fet, i perquè també m'ho havia dit gent que em coneixia, vaig veure que hi faltava una part més important, que era un marc, un escenari, que és la vinculació, és que és el per què, que no cal dir-ho a l'hora que vesteixes el discurs, però que dona sentit al discurs, el per què normalitzar la llengua, per què restituir el català el lloc que en justícia li pertoca en la societat catalana, perquè al cap i a la fi és una qüestió de justícia. I este per què és la vinculació que existeix entre la llengua i l'identitat dels catalans, entre el fet de ser catalans, entre Catalunya i la seva llengua. La relació, per tant, llengua-identitat nacional. I així vaig escriure la primera part del llibre, que la vaig escriure més tard, però que havia d'anar al principi perquè després no calgués tornar-hi a referir-s'hi i donés sentit a tot plegat.
Molt bé, Jordi, moltes gràcies, perquè jo que he llegit el llibre és així, no? I hi ha aquesta primera part al principi i després aquesta part més pràctica. Parlem de coses que dius. Hi ha moments que dius que creus que les comunitats humanes és millor que siguin reduïdes. Sembla com si potser t'hi entès malament, però si de cas doncs ara m'ho corregeixes. No veies prou clara la globalització i potser no t'agrada massa aquella màxima que diuen, ah, d'on ets tu? Jo sóc ciutadà del món. Que jo personalment no m'agrada gens aquesta màxima, no? Parlem una mica de tot això. És millor que siguem comunitats petites?
Si entres a una església, a un temple gòtic, i et col·loques al centre, no veus tot el temple. Necessites anar capella per capella, angle per angle, per acabar veient la totalitat de l'edificació. si entres a una església renaixentista, des d'un determinat punt, pots tindre una idea de conjunt. Perquè les esglésies gòtiques, els temples gòtics, no estan fets a mida humana, estan fets a una mida divina. I en temples renaixentistes el centre és l'ésser humà. I, per tant, estan fets a dimensió humana. Els humans tenim una dimensió social, no tenim sentit, la nostra vida no té sentit, si no és una vida que també és útil als altres. La comunitat no sols ens dona identitat i contribueix a crear la identitat personal de l'individu, perquè la identitat personal se construeix dialècticament, l'individu davant de la societat, però la societat davant de l'individu, sinó que és el medi en el qual desenvolupem aquesta vida que li acaba donant sentit. Al final, una vida en sentit és una vida útil. I és útil a la comunitat. Per tant, la comunitat és necessària per a la plenitud humana. I necessitem comunitats de dimensions humanes. El món és massa gran per als éssers humans. I en canvi, les comunitats que tenen sentit històric i que tenen una cohesió cultural, perquè històricament s'han dotat de significat, són el lloc adequat per desenvolupar una vida humana plena, o com diria Aristòtil, la dimensió social de l'ésser humà. Per això són importants les comunitats. I aquestes comunitats poden estar organitzades i cohesionades des de diversos paradigmes històrics. El nostre paradigma històric, el del nostre temps, és el paradigma nacional, perquè les circumstàncies socioeconòmiques i sociohistòriques des de finals del segle XVIII, durant el segle XIX i encara ara, ens porten a l'organització d'allò que Anderson en deia les comunitats imaginades, que són les comunitats nacionals. Per tant, la comunitat nacional és una comunitat ètica. Què vol dir això? Que és una comunitat en el si de la qual desenvolupar valors valuosos cap als altres i, per tant, la plenitud de la dimensió social humana. Les nacions, contrari... En nom de la nació es poden fer molts de disbarats, però en nom de Déu se poden fer molts de disbarats, també, i en nom de l'amor es poden fer molts de disbarats. Les nacions ens resulten no sols útils, sinó que en la mesura que és l'únic paradigma possible en el nostre moment històric, no sé què passarà en el futur, però en la mesura que ara és el paradigma històric que pertoca, o que ens toca, són necessàries. I si no estem en un marc nacional, estarem en un altre marc nacional, perquè no hi ha alternativa al marc nacional, dit d'una altra forma. O els catalans continuem sent catalans, o els catalans ens assimilem a una altra comunitat humana diferent. Però aquesta assimilació seria el triomf d'un acte de força, per tant d'un abús, per tant d'una injustícia. I això és totalment inacceptable. Per tant, resumeixo això. Les comunitats, l'ésser humà no viu al marge de la comunitat, la comunitat nacional és un marc ètic necessari, i els catalans, este marc es diu Catalunya. Qualsevol alternativa a Catalunya seria fruit d'un abús, d'un acte de força i, per tant, d'una injustícia.
I aquí estem, i aquí estem. Escolta, Jordi, una de les tesis del llibre crec que és que dius el català és per sobre de tot un dret. I entenc que quan estem parlant d'això, que has fet servir també ja ara en la conversa aquesta paraula, estem parlant de justícia lingüística, social, d'aquesta cohesió social que ara acabaves de dir, i també estem parlant de democràcia, o no? O parlem d'un dret i
punt? Sí, el que passa és que la democràcia també s'ha de definir. La democràcia no és simplement una forma. La democràcia no consisteix únicament a expressar la pròpia voluntat des del sufragi, sinó que la democràcia implica determinats valors. En principi, el valor de la igualtat, que també és el valor de la nació. Fixeu-vos que la nació parteix de la igualtat de tots els individus, i en això és un paradigma diferent als paradigmes d'organització social anteriors, que se basaven en l'estamentació de la societat.
De la societat, sí, la societat medieval, per exemple. Sí.
Parlem a partir de la Revolució Francesa i pròpiament a partir de la Revolució Americana de sobirania nacional, que significa tots som iguals i tots decidim per igual. Però
què passa amb les minories?
Sí, intento ordenar una mica les idees, i el que passa és que quan vaig fent moltes digressions, després me n'oblido el que estava dient.
Vale, digues,
La qüestió és, a veure, les llengües no viuen en l'aire, no viuen al marge de les persones, sinó que formen part de les persones i també de l'experiència biogràfica de les persones, del bagatge biogràfic de les persones i de la identitat de les persones, perquè les llengües no són únicament vehicles de comunicació, són també això, més d'expressió que de comunicació, que no és el mateix, perquè l'expressió s'intenta persuadir, la comunicació és intentar traslladar idees, i són coses diferents. Però les llengües, més enllà d'esta funció instrumental, són també elements simbòlics que permeten la cohesió social, la identificació dels grups, i per tant la creació d'aquesta comunitat que és absolutament necessària. Per tant, tenen un valor especial, però és que a més viuen en les persones, i cada vegada que s'atenta contra la llibertat, contra la normalitat d'una llengua, és a dir, contra el seu ús ple i normal i lliure, que això és el que és la normalitat d'una llengua, s'atenta contra els individus que la parlen, contra els seus parlants. Per això és una qüestió de justícia, perquè aquí el que estan involucrades no són les llengües, sinó que són les persones. I potser quan parlem de justícia, per aclarir-ho, hauríem de definir una mica què és això de justícia. Segurament al cap del dia no hi ha res de què parlem. Aquella cosa de la qual parlem més és de justícia. Encara que no diguem la paraula justícia, parlem de just, injust o sinònims imperfectes com correcció, incorrecció o bé i mal. Però si preguntem a la gent, si li demanem que defineixi què és justícia, segurament tindria tothom dificultat per a definir-ho. I en realitat és molt fàcil. Justícia és donar-li a cadascú el que li correspon. Tractar igual el que és igual i tractar diferent el que és diferent. Doncs bé, agafem el cas, traslladem la qüestió de la justícia a la qüestió de les relacions lingüístiques i fem-nos aquesta pregunta. La llengua, i agafem-nos el nostre marc històric concret. Català i castellà, que són les dues llengües en contacte i, per tant, en conflicte, de fet, perquè tot contacte lingüístic en aquest nivell és un conflicte lingüístic. La llengua catalana i la llengua castellana tenen les mateixes capacitats comunicatives i expressives, és a dir, les mateixes capacitats lingüístiques, per descomptat que sí. La comunitat lingüística catalanoparlant i la comunitat lingüística castellanoparlant són iguals en dignitat, per descomptat que sí. Les persones, anem ja al detall atòmic, les persones concretes, catalanoparlants o castellanoparlants, són iguals en dignitat, igual en drets? Per descomptat que sí. Diu una altra cosa, seria indecent. Per tant, si les llengües i les comunitats i els individus que les formen són iguals, allò que correspon en justícia és un tracte igual. I com s'aconsegueix un tracte igual? Tenint en compte que les llengües són fets socials i, per tant, necessiten un àmbit territorial i col·lectiu per a desenvolupar-se, allò just és que l'estatut que té el castellà, el domini històric de la llengua castellana, els drets que tenen els castellanoparlants en el domini històric de la llengua castellana i la consideració en definitiva que té el castellà en l'àmbit històric de la llengua castellana han de ser exactament els mateixos que li correspondrien al català en el seu àmbit històric. Això és justícia. I en canvi, nosaltres vivim una situació en la qual una comunitat lingüística i una llengua té un reconeixement, un estatut i uns drets que l'altra comunitat lingüística no pot somiar ni tan sols somiar a tenir. I sent iguals, tractant-nos diferents, se'ns està tractant de manera injusta, no a la llengua, sinó a nosaltres. I la injustícia és inacceptable perquè és incompatible amb la dignitat humana. Per tant, aquí tenim un problema polític vinculat a la identitat, que és un problema en darrer terme de justícia i que només té una solució: reconèixer la igualtat de les dues comunitats i el dret a desenvolupar-se en plenitud, cadascun en el seu àmbit, de forma plenament paral·lela i equiparable. Este és un dels nuclis del discurs que proposa.
Sí, sí. No sé, Jordi, si tenim temps. Hi ha dues coses que m'agradaria tocar, que una és l'escola, i amb pocs minuts ens queden, no? Volen dues escoles, crec, i també aquesta fal·làcia del bilingüisme. No sé si amb aquests dos minutets...
Sí, ràpidament, bilingüisme. El bilingüisme és una característica personal, individual. Les persones podem ser bilingües, trilingües o políglotes en funció de les nostres capacitats, de la disponibilitat, de la nostra habilitat, etc etc. Les societats humanes són sempre monolingües, perquè l'utilització simultània en les mateixes situacions comunicatives de dues llengües és un esforç innecessari i, per tant, absurd. Les societats sempre tendeixen a conduir-se en una única llengua. Per tant, les societats són monolingües, encara que puguin haver individus bilingües. Proposar el bilingüisme social en un àmbit territorial determinat com el nostre implicarà que una de les dues llengües se menjarà l'altra, perquè les relacions humanes i també les relacions lingüístiques són relacions de poder. Aquells que ostenten i que disposen de més poder econòmic, polític, militar o demogràfic acaben socialment desplaçant els parlants de la llengua que no disposa d'aquest poder. Per tant, el bilingüisme és una trampa. Ficar al mateix lloc la gallina, les gallines i la guineu. Al final, només hi haurà guineus i plomes. I l'altre que em comentava sobre l'escola ho diré molt ràpidament, i no entraré perquè és un tema molt llarg i no vull entrar en detalls. De la mateixa manera que en el domini històric, en les comunitats lingüístiques de l'Estat espanyol de llengua castellana tenen dret a tindre una llengua exclusivament, tenen dret a tindre una escola exclusivament en la seva llengua que ningú no els qüestiona, i fins i tot tenen dret a no aprendre cap... els seus parlants tenen dret a ser monolingües. Este mateix dret ha de ser reconegut per nosaltres. No pot ser que l'única comunitat humana de l'Estat espanyol que té dret a tindre una llengua en la seva escola sigui la comunitat de llengua castellana, perquè els altres som exactament igual de dignes que els que parlen en castellà. Per tant, els catalanoparlants en les comunitats lingüístiques de llengua catalana tenim dret a tindre una escola exclusivament en la nostra llengua. I és una qüestió de dret. I no, i qüestionar-ho és tractar diferent el que és igual. Per tant, és un acte d'injustícia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Un plaer tenir-te a Ràdio Vilafranca, un honor. I de veritat, continua fent llibres, continua aportant nova llum a la mirada de la llengua, que ens fa molta falta. Moltes gràcies pel teu discurs.
Moltes gràcies a vosaltres.
Insistim en el títol, Llengua i Identitat Nacional, de Jordi Martí Montllau. Un plaer tenir-vos aquí tots dos avui. Que vagi bé.
Adéu.
Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. D'ençà
i acomiadem aquestes primeres espurnes de la temporada amb la samarreta a càrrec d'Ovidi Montlló.
Treballar el meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia. Jo treballava amb la cordella i dintre de tots els mals sé treballar amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista.
Penedès en xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Un altre amb les meves circumstàncies.